Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són totes tan grosses que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se el cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit. I és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del «Quien puede hacer que haga», de José María Aznar, han posat de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat. I si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí. Que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat, no només per condemnar qui s'ho mereixi, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
De matinada ens arriben notícies des de França. Més de 400 detinguts a París després de la victòria del PSG ahir a la nit contra l'Arsenal.
París es va convertir en un camp de batalla i va haver nombrosos aldarulls amb alguns aficionats llançant coets contra la policia. 7 policies estan ferits, un en estat greu.
Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve.
Mantenen, però, la de divendres, a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Ara, els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra d'aquest preacord.
Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero.
Els partits que integren Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura.
Milers de persones van participar en la primera jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona.
Un dels moments més emotius va ser l'edició especial del Foraster des del Palau Sant Jordi amb més de 10.000 persones. El públic va poder veure en directe les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Avui al suplement hi serem a partir de les 10.
Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea. Albert Benet.
El PSG es va imposar a la tanda de penals després que el partit s'acabés amb empat a 1 i que no hi hagués gols a la pròrroga. L'Arsenal de Mikel Arteta es queda sense el que hauria estat la primera Champions de la seva història.
Avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
Amb Marc Márquez des de la segona fila, des de la quarta posició, i amb Marco Bezzecchi des de la pole. Márquez va acabar cinquè ahir a la cursa sprint en el seu retorn a les pistes després de la lesió.
Enric Agut, bon dia.
Bon dia, Roger.
Quin temps farà avui, Enric?
Doncs mira, en general, aquest matí, sol i calor, calor aquest migdia, aquesta tarda a tot el país, puja una mica la temperatura, pot pujar 1 o 2 graus, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa de les més altes 36, Tarragona, Barcelona, 28-29, amb un ambient humit, amb xafogó, Girona 32, per posar uns exemples. I després d'un matí tranquil, a la tarda hi haurà nuvolades que poden deixar algun ruixat primer pel Ripollès i després també algun ruixat o tempesta pot caure altres punts al Pirineu, Prepirineu o de la Catalunya Central. Tornades que localment poden anar acompanyades, com ahir, de calamarsa o de pedra.
Avui, el suplement...
Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem el Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, que ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de 11:15, us saludem ja des d'aquesta anella olímpica per celebrar el 3CAT en viu. Entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant, cosa que passa poc sovint perquè s'ho van tornant. Són el Queco Novell, la Núria Marín, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu i el Jair Domínguez. Vindran la Marta Torné i el Tomàs Molina, i també xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, Dani de la Orden, Paula Amàlia, Albert Ribalta i Marc Rius. També vindran les amigues de les arts, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el suplement a partir de les 10 i fins la 1, a tocar del Sant Jordi a l'anella olímpica 3CAT en viu. Passen 6 minuts de les 7 del matí.
L'informatiu del suplement.
A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en una batalla campal per la celebració de la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal a la tanda de penals.
Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París mateix, on més de 20.000 persones van seguir la final des de les pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. També hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior francès ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que ja estaven previnguts per unes imatges que repeteixen ja diverses vegades després que hi ha hagut un èxit esportiu com el d'ahir. La policia es va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat, quan el PSG va guanyar la seva primera Champions.
Aquesta setmana no hi haurà vagues a escoles ni instituts, excepte divendres, quan es manté, de moment, veurem si s'aixeca o no s'aixeca, la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a Girona i a la Catalunya Central, al Barcelonès, a Tarragona i a Terres de l'Ebre, i finalment també a Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta aquesta consulta als docents sobre el preacord amb el govern, que s'hauria d'acabar transformant en acord. Sí que mantenen, però, la convocatòria de moment de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta. Per tant, si la consulta valida el preacord, s'aixecarà també el que pugui passar divendres que ve amb aquesta vaga general. S'enviarà per correu electrònic la consulta als docents dilluns al migdia i es mantindrà oberta la votació fins dijous.
Sí, recordem, s'haurà de decidir si aproven aquest preacord amb el govern, un preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'educació inclusiva. Esther Niubó és consellera d'Educació i ho explicava en declaracions ahir a aquest programa.
Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, va explicar també per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
El sindicat CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja ha anunciat que farà campanya pel no en aquest preacord.
Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
Gràcies, Madrid. Avui, Pedro Sánchez, que és a Madrid. A Catalunya se celebra als socialistes la Festa de la Rosa, com cada any a Gavà. Aquest any serà Pedro Sánchez, que, insistim, és a Madrid, i veu com fins i tot els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre el suposat casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista.
La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado.
Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insistia que cal convocar eleccions.
Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Todos los casos sin cerrar, en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, mantenir la legislatura és donar ales a la corrupció.
O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
Des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
A Colòmbia, primera volta avui per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys en què l'esquerra arriba forta a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta, Paloma València, i el de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella, que ha promès, en aquest cas, més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
L'esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
Un quart de vuit del matí, més notícies. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents, ara fumant de forma habitual, el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona que, els últims dos cursos, ha preguntat a més de 7.000 alumnes de quart d'ESO si fumen o no fumen. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó.
En canvi, ha augmentat, això sí, el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada comencen més joves.
Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
Recorda també que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals.
Sobre la prohibició del tabac als espais públics, aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
I encara parlant de salut, la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàtic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units.
El Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateu, oncòleg de la Vall d'Hebron, especialista en càncer de pròstata.
No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
I encara també en salut, Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant i l'OMS assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus.
El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, diu que la República Democràtica del Congo no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS es va desplaçar ahir a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola en aquell país i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda ha informat de nous casos confirmats i una mort. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Adhanom ha recomanat a la població buscar atenció mèdica immediata per reduir l'impacte del virus. This is not
without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica que ràpid és decisiu.
L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments.
La banca privada s'avança a la banca pública i els propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre de blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
I ara marxem fins al País Valencià per sentir ja un clàssic. Són els crits de Mazón a la presó que van tornar a ressonar ahir pels carrers de València en una manifestació per exigir la supressió de l'aforament de l'expresident valencià Carlos Mazón. La marxa, convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, també va tenir el suport de la comunitat educativa immersa en un cicle, igual que Catalunya, de moment sense resoldre, de vagues.
Una gran pancarta amb la frase Mazón a la presó va encapçalar la mobilització d'ahir. Els manifestants van exigir l'acte de diputat de l'expresident valencià i van demanar la seva compareixença davant la jutgessa de la Dana. També van reiterar que continuaran sortint al carrer fins a aconseguir veritat, justícia i reparació. Mariló Gradolí, presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
Els manifestants també van denunciar que en alguns llocs que es van inundar s'hi tornen a fer obres per tornar-hi a edificar. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones.
Milers de persones participen en la primera jornada del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Avui, segona jornada, i serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia. Els del suplement és un punt de trobada entre la ràdio i la televisió pública i els espectadors i els oients, desenes d'activitats, programes en directe com el Cuines o la previsió del temps i una edició molt especial. Ahir del Foraster, avui és el torn d'Eufòria. Compliran el Palau Sant Jordi, nosaltres, a partir de 11:15, a l'Anella Olímpica. La crònica d'ahir, Marta Vives.
Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Masferrer ens ho deia així d'emocionat.
Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3, amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
I a només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del Sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan adormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
I tampoc alterarà les mascotes.
L'informatiu del suplement.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Tast Vertical, amb Empar Moliner.
El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
L'informatiu del suplement.
Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Dues Champions amb el PSG i no ens descuidem la del 2015 amb el Barça. Albert Benet.
Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal, va enviar la pilota als núvols i va fer campió el PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb 3 Champions, aquestes dues amb el PSG i la del Barça, iguala Guardiola i Zidane amb aquestes 3 Champions. El sentim, sentim Luis Enrique a Movistar.
Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
El tècnic asturià ha guanyat les 3 finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la pròxima temporada.
Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando, sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
I a l'altra cara de la moneda, l'Arsenal i Mikel Arteta van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions per l'equip anglès.
Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa. Y cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides, una fita que només havia aconseguit el Madrid fins ara.
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que es, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final, el equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
El PSG ha aconseguit dues vegades en dos anys i de la mà de Luis Enrique, el que no havia aconseguit mai abans, i tot després de la marxa de Kylian Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip i Luis Enrique ha respost amb 12 títols en 3 temporades. Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia en l'última etapa amb sortida i arribada a Roma després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el seu primer giro.
Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa y estoy muy contento.
I aquest era João Neves, el migcampista portuguès del PSG, també amb l'alegria després d'aquesta Champions que destacàvem aconseguida en la final contra l'Arsenal. També avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de gran premi en la seva reaparició després de la lesió a les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després d'acabar cinquè ahir a la cursa sprint. Márquez sortirà des de la segona fila en la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. I acabarem també amb futbol. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B. El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
3, 2, 1. Se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Avui dediquem un capítol a una de les figures més transformadores de la biologia evolutiva. Parlem d'una dona valenta, una dona visionària, en alguns casos extrema i polèmica. Avui, amb el Joan Anton Català, reivindiquem la figura de Lynn Margulis. A veure, Margulis...
Jo crec que és Margulis.
Margulis.
Això ens hauria de dir, òbviament, un nord-americà, i que no només un nord-americà, perquè fixa-t'hi que de vegades hi ha paraules d'aquestes que ni els mateixos nord-americans saben com es pronuncia. Jo crec que és Margulis, crec, eh?
Lynn Margulis. Avui, aquesta dona científica que el Joan Anton vol posar en valor. D'on sortia aquesta dona?
Total. Mira, jo vaig conèixer molt de la seva història quan vaig ser comissària de l'any Joan Oró, el 2023, perquè ja veuràs que aquesta dona té molta relació amb el tema de la vida. Va néixer un 5 de març de 1938 a Chicago. I ja de petita sembla que destacava, perquè als 16 anys, la van acceptar a la Universitat de Chicago dins un programa d'alumnes avançats. Allà va conèixer el seu primer marit. Endevina qui era. Carl Sagan.
Ah, clar.
Quina parella. Tu t'imagines els sopars? Com devien ser?
Bueno, no entendríem un borrall, almenys jo. Tu potser sí.
No, suposo que jo tampoc. Es van divorciar després de 8 anys de casa. Ens hi van tenir dos fills, però va ser la seva primera parella. Després, la Lynn Margulis es va especialitzar en zoologia i genètica per la Universitat de Wisconsin i es va doctorar en genètica per Berkeley l'any 1966. Sempre va ser molt crítica i inconformista amb tot el que tenia olor a status quo. És a dir, estàs a normes, establishment, i alguns postulats científics. I ja ara veurem que li va donar una bona revolcada a l'evolució de Darwin, darwinista, que, tot i que ella no era la intenció de millorar-la, potser era la intenció de criticar-la, i de fet la criticava, va acabar millorant-la. Ja veurem ara que algunes de les tesis de Margulis van permetre millorar fins i tot l'evolució de Darwin. Clar, va morir l'any 2011 amb 73 anys a causa d'un vessament cerebral, però ara quan repassem la història veurem que va fer no només contribucions, sinó algun atac frontal en alguns postulats de la ciència, a alguns cops una mica extremista.
Si parlem de Lynn Margulis, hem de parlar sobretot de la teoria d'evolució de Charles Darwin.
Sí, que és un dels nostres temes preferits aquí a la Terra Esplana, l'evolució. Recordem que va ser una teoria postulada per Charles Darwin a la segona meitat del segle XIX i en un moment en què encara no coneixien la genètica. És una teoria, hem de dir, amplíssimament acceptada actualment, però que en el moment en què va sorgir, doncs va representar també un desafiament, i recordem que ja ho vam explicar, Darwin, de caràcter introvertit, va patir molt l'atac d'estaments religiosos, però no només religiosos, sinó científics de l'època. La qüestió és que l'evolució de Darwin ens explica com les espècies vives van evolucionant a través d'un mecanisme que anomenem selecció natural, que és un procés cruel. No coneix ni bons ni dolents, i fa que tirin endavant, és com un gran filtre, fa que tirin endavant només els individus més preparats i que millor s'adapten a l'entorn. L'altre element clau de l'evolució són les nostres conegudíssimes mutacions, que aquí tu, Roger, ja podries explicar això, perquè les hem comentat un munt de cops. Recordem que són... Ho vols explicar tu o no?
No, tu, sisplau.
Són canvis atzarosos a l'ADN de les cèl·lules germinals. Recordem que, tot i que es produeixen mutacions, canvis a totes les cèl·lules, les que ens interessen per l'evolució només són les que es produeixen a òvuls o espermatozoides o a gàmets. En general, a les cèl·lules germinals, que són les que transmeten per herència això, no? I això, aquestes mutacions fan que de tant en tant es produeixin variacions genètiques que són favorables i que fan que aquell individu s'adapti millor, pugui reproduir-se millor, pugui alimentar-se millor, pugui lluitar millor pels recursos que hi ha. I, per tant, ara ve la selecció natural, el filtre, i li diu, ah, doncs tu passes endavant. I altres que no han patit aquesta mutació o que han patit mutacions que són no favorables, el filtre els talla. Tu no passes la selecció. Per tant, fixa't, hi tenim mutacions que produeix una barreja atzarosa, coses que passen de manera atzarosa. I la selecció natural, que és el filtre cruel que diu qui tira endavant i qui no.
I sabem que, malgrat creure'ns la teoria aquesta de Darwin, la vida també ha fet grans salts extraordinaris.
Clar, perquè la teoria darwiniana, perquè tot això funcioni, Darwin ja ho deia, es necessiten llargs períodes de temps, milions d'anys d'evolució, canvis atzarosos, petits, 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 que tot això es va acumulant. Però veiem, quan analitzem la vida de la Terra, que hi ha hagut veritables revolucions, que hi ha hagut moments on el canvi és quàntic, és un salt increïble. No el podem entendre a base de petits, de múltiples petits salts acumulats. No. Només es pot explicar per un salt radical, un salt molt gros, no? I un d'aquests casos, i és el que ens lliga en Lynn Margulis, és l'aparició de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes, que són les cèl·lules que ens formen a nosaltres, són, hi ha molts altres organismes, són cèl·lules que tenen un nucli on dins hi ha l'ADN. Això són les cèl·lules eucariotes, no? I pràcticament tots els animals, totes les plantes, les persones, per suposat, tenim cèl·lules eucariotes. Aquest salt de les cèl·lules primeres que hi va haver a la Terra, que eren més simples, no tenien un nucli, en diem procariotes, és la que forma els bacteris. Els bacteris estan fets per cèl·lules simples, si és que li podem dir simple a una cèl·lula. Com va saltar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa? Com van saltar les cèl·lules dels bacteris a ser cèl·lules amb un nucli, amb un ADN dins? Perquè a partir d'allà va començar el gran creixement de la vida. Això és un salt. Això no es pot explicar amb petites mutacions una darrere l'altra. D'alguna manera hi devia haver alguna cosa. Va passar alguna cosa. Ha d'haver un relat. La natura va trobar la manera de fer aquest salt, no? I aquí és on entrarà Lynn Margulis, com ara explicarem.
Escolta'm, Joan Anton, aquest salt extraordinari també pot tenir a veure, per exemple, amb que els humans a la llarga acabarem perdent el dit petit del peu? Això seria un salt extraordinari o no?
No, jo crec que aquests són els salts que són evolutius, no? Com, per exemple, perdre l'apèndix, que no sé si passarà, no en tinc ni idea, però aquests canvis sí que són a poc, no? Funcions que canvien el nostre cos o que perden sentit, que potser els nostres ancestres era important per ells, per la raó que fos, i ara ja no ho són. Aquests són els petits. Els grossos són molt sobtats, són com uau, aquí què ha passat? No es pot transformar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa a base de petits canvis, no? Perquè qualsevol petit canvi d'aquests faria directament inviable la cèl·lula. És a dir, abans no arribis a una cèl·lula viable hauries de fer tants canvis que et perdries pel camí.
Lynn Margulis, entra en joc, sí. Va, amb aquesta teoria de Darwin.
Ell havia estudiat en detall les cèl·lules i a final de la dècada dels 60 nota una extraordinària similitud entre els bacteris i les mitocòndries. Grans amics nostres, les mitocòndries són orgànuls que tenim dins de les cèl·lules que generen energia. Això ho hem explicat molts cops. De fet, hi havia científics que feia temps que havien començat a pensar que potser les mitocòndries, aquests orgànuls, eren en realitat bacteris que vivien dins de les nostres cèl·lules, de les cèl·lules eucariotes. Però això havia estat ridiculitzat i aquestes hipòtesis havien caigut a l'oblit i en un racó fosc, no?, de la ciència. Però just en aquella època es va descobrir que les mitocòndries tenen ADN propi. I dius, un moment, tenen ADN propi? Com és possible? Si cap altre orgànol dins de la cèl·lula el té, l'ADN. La cèl·lula sí que el té en el nucli, però com és que les mitocòndries en tenen? És un fet molt impactant. I aquí és on veurem que Lynn Margulis comença a lligar-ho tot.
Clar, l'any 1970 publica L'origen de les cèl·lules eucariotes i aleshores la fa grossa.
Molt grossa, perquè rescata aquesta idea, dona forma científica a la idea, això que alguns havien intuït, i proposa que les mitocòndries, i per cert, els cloroplasts, que són uns orgànols similars però que tenen les plantes, són en realitat organismes primitius, és a dir, el resultat d'una antiga col·laboració, en concret entre un bacteri molt antic, que això l'anomenem arqueà, i un altre bacteri, és a dir, és igual, suposem dos bacteris, i crea el que anomenem la teoria de l'endosimbiosi, que, així és com va la proposta de Lynn Margulis, que diu que fa milers de milions d'anys una mena de bacteri es menja un altre, el fagocita, els menja un altre, però aquest la víctima, quan és dins del seu predador, s'associa. Li diu, escolta'm, si a mi em respectes la vida, jo et mostraré una manera que he descobert de fabricar energia d'una manera molt eficient. Són les mitocòndries, Roger, són les mitocòndries. De manera que aquesta cèl·lula grossa que havia menjat aquesta altra diu, home, doncs sí, sí, pactem, m'interessa no destruir-te i que tu em generis l'energia. Per tant, fixa-t'hi que, segons això, les mitocòndries serien antics bacteris. Eren organismes independents, per això tenen el seu propi ADN, per això tenen el seu propi llibre d'instruccions. Que les cèl·lules, d'alguna manera, en un esdeveniment segurament atzarós, però sobtat, varen incorporar a dins. I això és el que va fer créixer les cèl·lules. Això és el que va fer que les cèl·lules, que la vida, donés un pas endavant. De fet, aquesta proposta, quan ella la va situar, va ser rebutjada per molts científics. I, de fet, fixa't com era la cosa, que els seus articles no trobaven la manera de publicar-se. I l'article final que va publicar va ser rebutjat diverses vegades fins que la Universitat de Yale va decidir publicar-lo. I un article previ que ella havia escrit va ser rebutjat fins a 15 cops per altres revistes científiques, perquè això suposava una cosa massa extraordinària.
Per què aquest rebuig, Jonathan?
Clar, era vist com un desafiament a Darwin, a la teoria darwiniana, que ja m'he explicat, que defensava que el motor de l'evolució era la selecció natural a poc, a través de mutacions. I ara, que era la llei del més fort, ja hem dit, una llei cruel, no? I ara arriba Margulis i diu que no sempre, que hi ha un altre mecanisme, i que és un mecanisme de col·laboració, no de competició, no és cruel, aquest mecanisme, com deia Darwin a la selecció natural. No, no, no és cruel, al contrari, és pacífic. És, anem a col·laborar. I que aquest mecanisme, segons Margulis, ha jugat un paper clau també a l'evolució de la vida.
Mm. I aleshores arriben les proves?
Durant la següent dècada, la dècada dels 70, comencen a arribar evidències a favor de Margulis, dos equips de microbiòlegs descobreixen que els gens que hi ha a l'ADN dels cloroplasts, dels vegetals, d'aquests organos dels vegetals, s'assemblen molt als dels cianobacteris, que són bacteris independents. I, ostres, semblen molt, és que són clavats, no? És a dir, que les cèl·lules vegetals tenen dins orgànuls que podrien haver estat, en el seu dia, bacteris independents. Per altra banda, també es descobreix que l'ADN de les mitocòndries s'assembla moltíssim a l'ADN d'un grup de bacteris. És a dir, que a poc es van acumulant més i més evidències que acaben demostrant o suportant aquesta idea de Margulis. Fins i tot avui sabem que una part de l'ADN que tenim de les mitocòndries s'ha traslladat cap al nucli de la cèl·lula. És a dir, que l'evolució, quan ha funcionat, no només ha afavorit la incorporació de l'ADN provinent de bacteris, sinó que ha fet que també es produís un traspàs genètic cap al nucli. I actualment, la teoria de l'endosimbiosi de Margulis està totalment acceptada per la comunitat científica. Així ha anat la cosa.
Què és aquesta hipòtesi, Gaia, Joan Anton?
Clar, aquí ja comencem a posicions més extremes. L'inconformisme de Margulis, la seva capacitat per enfrontar-se a l'estatus quo, queda demostrat per aquesta cosa de Gaia, que era un model que havia definit un metge químic i escriptor que es deia James Lovelock, que la hipòtesi Gaia proposa que el planeta Terra és com un organisme. Funciona com si fos un ésser viu, un enorme organisme, un lloc on la vida, la pròpia vida, se n'encarrega de regular-ne les condicions. És a dir, no és que la Terra hagi permès que hi hagi vida, sinó que la vida ha permès que la Terra sigui com sigui. És que és completament capgirat, no? Per tant, segons aquesta hipòtesi Gaia, les condicions del planeta que hi ha són el resultat de la vida, i no al contrari. I Margulis es converteix en una defensora d'aquesta hipòtesi, lligava molt bé en el seu model de cooperar abans que lluitar, no? I això la fa adoptar, en alguns casos, posicions bastant, bastant extremes.
Mm. I a tot això, Joan Anton, arribem també a la insatisfacció d'aquesta dona, de la Lynn Margulis, perquè encara va extremar més les seves posicions.
A poc, Roger. Això ho va fer a poc, cada cop més extrema, enfrontant-se directament amb el pensament majoritari de la biologia evolutiva. Defensava no només que la cooperació havia jugat un paper fonamental a l'evolució, que això no ho dubtem en absolut, aquesta és la seva gran contribució, sinó que defensava que era la cooperació la que havia estat la causa real de l'especialització i la diversitat dels organismes. I això és el que no s'accepta actualment, no. D'alguna manera, el model que avui acceptem incorpora, és el darwinisme, és darwinisme, per tant, mutacions i selecció natural, però incorporant aquesta cosa que va dir Margulis de la cooperació, incorporant que hi ha hagut moments que claus en què la vida ha fet un salt endavant, un salt massa fort, massa gros, com per explicar-se per petits canvis. I aquí és on Margulis s'incorpora dins d'aquest model.
Escolta'm, Joan Anton, costa sempre que apareguin dones científiques en aquest espai, però mica en mica les anem recopilant, eh? Va obtenir el reconeixement que mereixia, Margulis, o va ser eternament la dona de Carl Sagan?
No, en absolut. No, ja et puc dir que no va ser la dona de Carl Sagan. Si va o no obtenir el reconeixement que mereixia, pues, tampoc sé a qui podríem discutir, però sí que va reconèixer, va obtenir molt de reconeixement. Mira, va ser escollida membre de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units, també, atenció, de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals. Durant la seva vida va rebre nombrosíssims premis i honors, com ara la Medalla Nacional de Ciències dels Estats Units i molts altres. I per acabar, Roger, si vols, mira, una de les frases de Margulis és d'ella, aquesta frase que mostra el que ella realment pensava. Deia, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet reeixir aquells que s'associen. Fixa't, és un missatge de pau. És un missatge de pau per la vida, per l'evolució. Dir, la cooperació és la que ens porta a reeixir, a progressar. I diu, i això també és el que ha passat a l'evolució de les espècies vives. Que bonic, eh?
Joan Anton Català, avui Lynn Margulis, reivindicant també aquesta dona, doncs, que va posar contra les cordes la comunitat científica, d'alguna manera.
Exacte, i la va fer millorar. Fixa't que hem incorporat les seves hipòtesis per crear un neodarwinisme encara més robust.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Ola. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Descobrir. Compartir. Donar suport.
Temps.
130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs. Moments.
130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
Atenció! A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B. Anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB. Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
Tot gira.
Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopé.
Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
Un restaurant caní a Berlín, aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia.
París es converteix en una batalla campal per celebrar la segona Champions del PSG.
400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. Hores després que els de Luis Enrique aconseguissin la segona Champions consecutiva, la capital de França s'ha convertit en un camp de batalla, bengales i petards contra la policia i botigues destrossades.
És la tercera Champions de Luis Enrique, amenitzada amb un concert dels The Killers a la final de Budapest.
Els francesos van guanyar els penals per 4-3 després d'un partit molt ajustat contra l'Arsenal. El trofeu suposa la tercera Champions per a l'entrenador de Gijón, ex del Barça.
Dues Champions amb el PSG, una amb el Barça. Els sindicats majoritaris d'educació no faran vaga demà.
Una decisió que han pres a l'espera de saber si els docents aproven o no el preacord. Ho sabrem dijous. En tot cas, sí que es manté per ara la vaga general convocada per aquest divendres, i els sindicats minoritaris, que divendres es van aixecar de la taula de negociació, insisteixen que no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions.
Pedro Sánchez pren el pols a la seva capacitat de resiliència.
El president espanyol participa aquest matí al primer míting des que han esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE. Serà la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes. També parlarà aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest cas des de la Festa de la Rosa de Tarragona.
Colòmbia escull el successor de Gustavo Petro.
El favorit a les eleccions és l'esquerrà Iván Cepeda, però les enquestes apunten que el nou president colombià s'haurà d'escollir en segona volta, o Cepeda, o l'ultradretà Abelardo de las Priella, o la dretana Paloma València.
La propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és alarmant.
És l'advertència de Metges Sense Fronteres, mentre que l'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. De fet, l'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics.
Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents.
Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels encastats, ho apunta un estudi de la Diputació de Barcelona.
I a aquesta hora també ens fixem en el gran avanç científic contra el càncer de pròstata.
Un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o la mortalitat d'aquest tumor entre els pacients amb metàstasi. Es tracta d'una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí.
Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació.
I a més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de cap bar ni tampoc de cap restaurant. Per això la Generalitat confia afavorir-hi l'obertura d'una 50ena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
És el segon i últim dia del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió públiques, i avui a partir de 11:45 del matí us hi esperem amb un suplement carregat de sorpreses. Durant la primera jornada, una edició molt especial del Foraster, omplirà amb milers de persones al Palau Sant Jordi.
Les portades dels diaris, Marina, Pedro Sánchez en blanc i negre, El Periódico, i també el diari Ara.
El PSOE en un dilema, El Periódico amb una silueta d'una Espanya dividida entre convocar eleccions o no avançar-les, i al darrere un gravat amb Sánchez, Zapatero i també Leire Díez. En la mateixa línia, l'Ara, setge el PSOE, un diari, però que dedica el tema del dia a la Venezuela post-Maduro, amb una imatge del país on es pot veure un anunci que demana l'alliberament de l'expresident veneçolà. Mentrestant, a La Vanguardia, París és protagonista per dos motius diferents. Una fotografia de gent remullant-se davant la Torre Eiffel per explicar que Europa no està adaptada al canvi climàtic, i a la mateixa portada també hi veiem Luis Enrique aixecant aquesta segona Champions del PSG. I finalment, al punt avui, una ceràmica trencada a trossos per il·lustrar un tema propi molt d'actualitat, diu així, empresa familiar, com trencar el sostre de l'ambició.
Pel que fa a la premsa editada a Madrid, la portada de l'ABC és gairebé digna de col·leccionista. Si ets devot del Papa Lleó XIV.
És una portada que funciona com a pòster independent del diari. A fons blanc hi ha una fotografia del pontífex saludant. I llegim un: benvingut Lleó XIV a Espanya. Al llom d'aquest pòster, tot el programa de la seva visita, i a la contraportada una glossa del diari dirigida al Papa. A El Mundo també fa un especial dedicat a aquest esdeveniment, en aquest cas amb 5 seguidors catòlics a la portada. El País, per la seva banda, hi mostra un altre ídol de masses, és Bad Bunny, que obre la seva marató de concerts a Madrid. I acabem repassant La Razó amb una entrevista Isabel Díaz Ayuso, que ocupa tota la portada i que deixa aquest titular: Sánchez és un farsant, busca rendibilitat i blanqueig amb la visita, precisament, del Papa.
Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 29 espelmes, Víctor Campuzano.
Hem fet les coses bé, hem patit una mica la primera part, la segona part hem pogut imposar el nostre joc.
El davanter barceloní, format a l'Espanyol entre altres equips, marca 2 gols en el seu debut amb el primer equip l'any 2019. 2 anys després va rescindir el seu contracte i actualment juga a la Lliga Australiana.
50 espelmes Colin Farrell.
Very confusing, because you're filling 8 hours of the day, or 6 hours of the day, or 2 hours, whatever it is.
Després de deixar enrere els seus problemes amb l'alcohol, va aconseguir rellançar la seva vida i la seva carrera. És un dels grans noms de Hollywood, però també ha deixat petjada en el cinema independent en pel·lícules com Amagats a Bruges, amb qui va guanyar un Globus d'Or com a millor actor.
96 espelmes, 96 Clint Eastwood.
I've noticed how you come across somebody once in a while that you shouldn't have fucked with. That's me.
És un dels últims clàssics del cinema americà. Com a actor, la fama li va arribar com a estrella de l'espagueti western i com a director se'l recordarà per pel·lícules com Gran Torino o les oscaritzades Sense Perdó i Million Dollar Baby.
Vida social. Marta Ferrer, el Palau Sant Jordi de Barcelona s'omple avui de la música d'Eufòria.
Una cita imperdible en què es podran reviure tots els temes més celebrats de la quarta edició del programa musical que ha triomfat a 3CAT. Tot plegat amb posades en escena espectaculars i moltes sorpreses. Això és avui a les 12 del migdia dintre de la programació de 3CAT en viu.
I a l'Elio Gabal, avui precisament un exintegrant d'Eufòria, aquest que sona, Estriquell.
I serà amb un format nou, Paco i Paca, per presentar el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Es poden comprar entrades per 5 euros.
Al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima.
El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànaga i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 22 euros.
I el Teatre Goya estrena L'últim àtom.
Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes de la nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla i a la pèrdua del llenguatge de l'àvia quan la incertesa envaeix la humanitat. Avui a funció a 6:45 de la tarda, amb entrades a partir de 24 euros.
I un plan familiar, el Festival Literari Montllibre.
Que celebra la literatura, cultura i les històries d'arreu del món amb una programació gratuïta adreçada a infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenta una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA.
3 minuts per les 8 és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El costat equivocat.
La Clara havia perdut moltes coses a la vida, però l'esperança no n'era una. De petita, mirant els dibuixos, tenia la convicció que el coiot enxamparia el correcamins. Només era qüestió de temps. Els seus pares també recorden les cartes que escrivia a ses majestats. A la llista només hi figuraven dos punts: acabar amb les guerres i la fam al món. De més gran, quan ja tenia consciència política, va sortir a manifestar-se perquè l'esperanto es convertís en llengua universal. I quan hi havia eleccions, agafava amb fermesa la butlleta del partit animalista, pensant que aquesta vegada sí que tocaria poder. La Clara també havia invertit molt temps de la seva vida a ensenyar a l'àvia com utilitzar la intel·ligència artificial i tenia la certesa que a les cues del supermercat imperava la justícia. Un dia, la Clara va convocar les amigues per ofegar les seves penes amoroses. Era l'única heterosexual del grup. I després de donar voltes i més voltes al tema, la més llançada es va sincerar amb ella. Va dir: Clara, el problema és que tu ets una defensora de les causes perdudes. I ja fa temps que els homes no valen la pena.
Música.
Si tanco els ulls recordo tot el que vam fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res. Unes motxilles buides, uns bitllets de tren. El soroll de la festa retrona al meu cor, baixant amb les comparses pel carrer Major. Les vergonyes perdudes entre carrerons. Uns besos suats davant de l'un portal.
Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem avui a les 8?
Avui, com a bon amant de la nostàlgia, escoltarem la versió que acaba d'estrenar Esther.
La cantant de Vinaròs versiona un himne que forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. El resultat manté intacta la força emocional de l'original, una peça vibrant, emotiva i carregada d'energia positiva. Fins les 8, si tanqui els ulls, t'obrim pas amb la mirada d'Esther.
Salut i ràdio, Macià.
Salut i ràdio.
Aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides, uns bitllets de tren.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.